El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
El Consell de Ministres ha de decidir avui retirar les mascaretes del transport públic. La mesura fa setmanes que és damunt la taula i l'executiu espanyol ha decidit posar-la en marxa tenint en compte la situació del virus i la poca incidència de la malaltia i, sobretot, la dificultat per fer complir la mesura i per mantenir el fet que els ciutadans no portin la mascareta al transport públic. Això sí, la ministra de Salut, Carolina Darias, ha assegurat que aquest element de protecció es mantindrà als espais sociosanitaris.
Todo mantendremos, como nos aconsejan personas expertas, en lo que ya está como obligatorio en los centros sanitarios, en los establecimientos sanitarios, en los servicios sanitarios y también en los sociosanitarios respecto a las personas que van a visitar esos centros o que trabajan allí.
Però el que ha canviat aquests dies al transport públic és la prohibició de pujar-hi els patinets. Aquest element no està permès en aquests vehicles des de l'1 de febrer i ho estarà durant 6 mesos, mentre s'analitzin mesures de seguretat per evitar que els patinets elèctrics puguin explotar, tal com va passar fa setmanes a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l'ICTA, i el Departament de Geografia de l'Autònoma han fet un estudi per analitzar les conseqüències d'aquesta mesura en l'ús del transport públic i del vehicle privat. Per esbrinar-ho, saludem a aquesta hora l'Oriol Marquet, investigador de l'ICTA sabadellenc. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Des de l'ICTA s'ha fet aquest estudi a l'entorn d'aquesta prohibició dels patinets elèctrics al transport públic, assegurant que tindria un impacte menor en l'ús del cotxe privat. Aquesta és la realitat de Barcelona? La podríem extrapolar també a Sabadell?
Oh, és una bona pregunta. El que hem fet és estudiar l'ús del patinet intermodal, és a dir, aquells patinets que entren a dintre del transport públic. I, de fet, a la nostra mostra hi ha, crec que un 6% d'usuaris que venen de Sabadell. És a dir, les dades les hem recollit a les estacions de Barcelona, però gran part de les persones que hem entrevistat, doncs el que són usuaris de transport públic metropolità, venen de la primera o segona corona metropolitana i Sabadell entra dintre d'aquest àmbit. I dins de Sabadell, evidentment, doncs molta gent que entra amb el patinet doncs a la Renfe o a Ferrocarrils per anar a Barcelona, doncs per ells és una pèrdua important aquesta mesura.
La gent ho viu, per tant, com una problemàtica, com realment una pèrdua de possibilitat d'intermodal, per dir-ho d'alguna manera.
Els enquestats, sí, els enquestats clarament ho veuen com una pèrdua de possibilitats. Un 86% dels que enquestats es declarava entre insatisfet i molt insatisfet amb aquesta mesura. I molts el que ens deien és que encara no sabien com s'hi adaptarien. Fins a un 12% ens deien que no ho havien decidit i això era l'última setmana en què podien pujar el patinet al transport públic que van fer l'enquesta.
Clar, aquí el que expliqueu és que no hi haurà un impacte en l'ús del cotxe privat, si més no. Això és el que sembla a Barcelona. Clar, que segurament a Barcelona és on més opcions, no?, d'intermodalitat tens, no?, perquè tens busos, metros, etcètera, etcètera. No, en el cas de Sabadell, per exemple, Transports Urbans de Sabadell ha decidit que el patinet sí que es pot pujar als autobusos de la TUS. La justificació que en donava l'Ajuntament i la TUS és que al final, si no, inhabilitaves la possibilitat que molts ciutadans poguessin arribar a alguns punts de la ciutat que no estaven comunicats directament.
Jo crec que és correcta la mesura de la TUS. És a dir, aquesta prohibició és molt específica al que ha passat, no?, doncs als vagons de tren en alguna ocasió amb els patinets. Però és veritat que el patinet té una funció per ciutats com Sabadell que pot ser, si voleu, una mica més lògica que el centre de Barcelona. El patinet ens va molt bé per fer allò de la primera i última milla o últim quilòmetre dels desplaçaments. Una persona, per exemple, que va des de casa seva a un polígon industrial i que doncs el patinet el deixa una mica lluny de la feina, no? El transport públic el deixa una mica lluny de la feina i amb el patinet doncs pot fer aquest últim quilòmetre d'una manera més còmoda o d'una manera més ràpida. Per tant, jo li veig sentit que en una ciutat com Sabadell no es prohibeixi, especialment perquè la intermodalitat, si voleu, és l'aspecte més positiu del patinet. Per un viatge que facis completament en patinet en 10 minuts, doncs tens altres alternatives que són més sostenibles, més econòmiques i millors per la societat, siguin el caminar, siguin anar amb bicicleta o anar amb transport públic directament. Però per aquests desplaçaments més intersticials, si voleu, que són més complicats, doncs el fet de poder pujar el patinet a l'autobús pot solucionar mitja hora de desplaçament a una persona que realment ho necessita i, per tant, això ho veig de forma positiva.
Clar, i en el cas de, per exemple, aquells usuaris de Sabadell que feien aquest procés, m'imagino algú que viu lluny del tren i està acostumat a agafar el patinet per anar fins a la Renfe, Ferrocarrils, més igual, i a partir d'aquí desplaçar-se per Barcelona, per dir-ho d'alguna manera, aquest fet pot fer que diguin, doncs, ostres, tant per tant, com que ja he d'agafar el cotxe per anar fins a l'estació o ja m'he de moure amb el meu vehicle privat per anar fins a un lloc o fins a un altre, tant per tant, ja agafo el cotxe i vaig fins a Barcelona?
Clar, aquest era el nostre gran temor, de que ens trobéssim, però les dades ens diuen que no és gaire així, que només un 10% dels nostres entrevistats, que recordem són gent que entra amb el patinet al transport públic i que la majoria són usuaris metropolitans, com que pot ser l'exemple que ens indicaves d'anar de Sabadell a Barcelona per treballar, doncs només un 10% ens diu que agafarà el cotxe. Bueno, la veritat és que l'usuari del patinet, i això ve d'estudis anteriors que havíem fet nosaltres en el nostre grup, l'usuari del patinet no és l'usuari del cotxe, són grups de persones diferents. Les persones que van començar a utilitzar el patinet quan es va sortir aquesta possibilitat no eren persones que van decidir deixar el cotxe a casa i agafar el patinet. De fet, eren això una gran minoria. En el fons, el que eren persones que ja utilitzaven el transport públic o ja caminaven un número important de distàncies, que ara el patinet els hi feia més còmode aquest desplaçament. Per tant, el trasbassament modal que li diem de patinet a cotxe i de cotxe a patinet, en el fons és bastant, bastant reduït. Sí? Ara bé, dit això, també és veritat que això és el que ens han dit que faran aquests usuaris. L'estudi contempla que d'aquí 3 mesos, quan estigui plenament instaurada aquesta prohibició, doncs tornarem a contactar amb les persones entrevistades per veure exactament com s'han adaptat i veure si aquest 10% que ara de trasbassament modal del patinet al cotxe que ara preveiem doncs és més gran, ha estat més gran o més petit.
I les alternatives que aquestes persones a les quals heu preguntat us diuen quina serà? És a dir, ara això ja no ho tinc, no? El patinet ja no el puc fer servir, per què optaran?
Clar, doncs mira, un 31% ens diuen que caminaran més distàncies, simplement. I després, aquest és el gran grup, i després hi ha molta gent que ens respon coses diferents, des d'un 16% que optarà per fer més transport públic, doncs arribar a l'estació de tren amb un altre autobús, per exemple, un 10% que diu que mirarà d'agafar una bicicleta pròpia, perquè els ha agradat aquest tema de la conveniència que dona el patinet, doncs intentaran replicar-la amb la bicicleta, però també hi ha un 12% que ens diuen que encara no saben com s'hi adaptaran i un altre 12% que ens diuen que encara que estigui prohibit el seguiran pujant al transport públic i que s'exposaran a la multa i a que els enganxin. No? Per tant, molta varietat. Però clar, si ens fixem sobretot en les persones que substituiran el patinet amb caminar o amb anar amb transport públic, que sumarien doncs, gairebé un 50% de la nostra mostra, el que ens suposa això per a aquestes persones potser no és un impacte molt gran a nivell mediambiental, que és el que tots pensem, però sí que és un impacte important a nivell social pel seva comoditat de viatge. No? Si tu canvies un viatge de 10 minuts en patinet per fer-lo caminant, doncs aquests 10 minuts es converteixen en mitja hora o 40 minuts. I això doncs, té un impacte perquè comences els desplaçaments comencen a allargar-se en el temps i comences a estar més pressionat amb l'ús del temps que tens tu cada dia per gestionar les teves tasques diàries i això no és un aspecte positiu per aquests usuaris, clarament.
Clar, i això pot tenir conseqüències en què optin per un altre mètode de desplaçament.
Sí, correcte. Clar, en el fet, jo crec que els usuaris jugaran una mica al prova i error, no? Doncs ara ja no puc utilitzar el patinet, doncs començo a utilitzar un autobús, però si aquest autobús doncs, realment allarga massa el meu mode el meu viatge, doncs hauré de buscar una altra alternativa. Clar, el positiu de tot això és que la introducció del patinet encara és relativament recent. Per tant, els hàbits d'utilitzar el patinet doncs, poden tenir 4 o 5 anys d'antiguitat, i aquests hàbits, doncs, gent que porta 4 anys utilitzant el patinet, doncs potser li és més fàcil tornar a l'hàbit anterior, que era anar amb transport públic o anar caminant. Però, en tot cas, no és una mesura positiva per a aquesta gent, pels quals serà un impacte important no poder pujar-lo al transport públic.
Doncs haurem de fer aquest exercici, i d'aquí uns mesos veure realment les conseqüències que ha tingut tot plegat. Moltíssimes gràcies a l'Oriol Marquet, investigador delicte, per haver-nos atès avui, i sabadellenc, com s'ha notat amb el coneixement de la ciutat. Gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu, bon dia. El cert és que aquesta mesura pot tenir també alguna influència en els establiments que es dediquen a la compravenda de patinets elèctrics. El fet que sigui complicat fer ús d'aquest vehicle com a intercanvi entre els diferents mitjans de transport ha canviat d'alguna manera aquesta realitat? Ha fet tirar enrere alguna de les vendes, alguna de les propostes, algunes de les voluntats d'alguns sabadellencs? En volem parlar aquesta hora amb el David Artigas, de Subway, a la Ronda Ponent 110. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, com esteu?
Estàvem parlant de l'efecte que pot tenir aquesta mesura en l'àmbit del transport públic, el fet doncs, que ara mateix no es puguin fer servir patinets elèctrics que no puguin pujar al transport públic. Sabem que en el cas de Sabadell a la TUS sí, però les altres vies per moure's, doncs, per exemple, fins a la ciutat de Barcelona, no poden funcionar. Us està afectant d'alguna manera?
Bé, sí, en algun parell de casos ja hi ha confirmats. Passa que la mesura és des del dia 1 de febrer, si no vaig errat, i, bueno, sí, però hi ha hagut un parell de casos de persones que tenen la seva filla o fill o inclús un particular que vol desplaçar-se fins al metro, al tren o al transport públic i que habitualment l'agafen, arriben a Barcelona o altres poblacions més llunyanes d'aquí i, bueno, doncs, utilitzen després el patinet per bellugar-se per la feina o per temes laborals. I sí, ens ha afectat de facto amb un parell de ventes i una mica, es nota una mica la dubte que ens consulten algunes persones.
Clar, perquè tot plegat neix arran d'un accident, no?, que va haver a dins d'un comboi de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en què un patinet va explotar. El que ha dit la tema és que necessita, doncs, per dir-ho d'alguna manera, uns mesos de reflexió per veure què fa amb l'ús del patinet elèctric.
Considero que, bueno, això tinc una opinió molt jo formada, potser és personal, però també a nivell d'empresa i d'aquí, i amb altres companys d'altres botigues de patinets, que és el de sempre, és més fàcil o més ràpid prohibir que no regular. Llavors, temes d'aquests ja havia hagut algun cas fora d'aquí. Jo no sé si m'equivoco, ja va ser a Anglaterra o a Londres, va ser que va haver fa un any i pico també un tipus d'accident similar, un incendi d'un patí dins d'un vagó, i després, això ja sapiguem-ho, i estant una mica en comunicació i llegint el que passa arreu d'Europa, podria haver ja anar preparant aquesta regulació. Cosa que ha fet igual, perquè el tema dels patinets sempre hem tingut retrasos amb el tema de regulacions de DGT, les lleis no són clares, ara sí és casco, ara no és casco, és seguro, no és seguro, o sigui, sempre van una mica o no posen la banya lo suficient, crec, amb el tema de regular aquest tema, que recordem que un patinet és un vehicle de mobilitat personal i ja està regulat com un vehicle, vull dir, no és una joguina. I després, el que comentaves tu, hi ha un altre tema que és, bueno, la solució amb aquest tema no és tan complicada, nosaltres que som especialistes, cap patinet, cap, que no estigui enxufat a una corrent o donant-li un carregador, no hi ha perill de que pugui passar res. En un cas extrem, en un cas molt, 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 molt estranyíssim, podria ser que un patinet tal qual pogués tenir alguna incidència electrònica o un cruce, diguéssim, però el 99,9% de les vegades quan ja ha hagut alguna incidència amb la bateria d'un patinet ha sigut quan està carregant. Per tant, la solució simple, ja dic que s'ha de fer més coses, regular-ho millor, suposo, és no deixar carregar els patinets dins dels vehicles o dels vagons o de l'autobús.
Clar, aquí també hi havia, recordo que nosaltres entrevistàvem el responsable de la tema fa unes setmanes, just quan es donava a conèixer doncs, aquesta informació, i el que ens explicava és que el que sembla indicar que l'afectació, diguéssim, ve derivada quan hi ha alguna mena de manipulació en les bateries d'aquests patinets.
Ja, però clar, manipulacions amb el 100% dels casos mal manipulades. O sigui, aquí el que fem és reparar els patinets, reparem les bateries i sempre conservem l'estat original del patinet. Sí que vagin ampliacions a bateries de més capacitat, però sempre són peça per peça. No és un trucatge del patinet, per entendre'ns. Llavors, sí que pot ser que ve derivat d'això. Ara, controlar si una persona, diguéssim, particular, fa alguna modificació d'un patinet és impossible. De fet, nosaltres sí que detectem alguns patinets tipus Xiaomi que estan, diguéssim, que estan modificats o que estan trucats per agafar més velocitat, però ja és un nivell particular. Com controlar aquest tipus de coses? Això és el complicat. Però repeteixo, encara que estiguin trucats, estiguin manipulats, el que sigui, si no reben corrent, és complicadíssim que realment aquest patí pugui incendiar-se. Mai hi ha hagut un cas així,
Aquí explicàvem que sí que a partir d'alguna manera l'ATM i amb tots els vehicles, amb tots els transports públics de l'àrea metropolitana ha establert aquesta prohibició, no? Aquests sí. vehicles no poden pujar, però que, per exemple, a la TUS sí que poden pujar. No sé si això aprofiteu per explicar-ho també.
Als
transports urbans de Sabadell, els autobusos urbans de Sabadell han decidit que allà sí que hi poden pujar.
Ja, és el que hem parlat abans. És com el tema del casc amb un patinet. Nosaltres estem molt a favor del casc. De fet, el donem amb els patinets que venem habitualment o inclús donem una assegurança gratuïta al primer any. Estem molt a favor d'aquest tipus de cas, assegurança, aquest tipus de seguretat que pugui aportar extra amb un patinet. Però és el mateix que dèiem, el casc, Terrassa és obligat, a Barcelona és obligatori, a Terrassa ho és, aquí ho havia de fer aquest any i encara no ho és a Sabadell. Ja, la DGT, doncs, amb aquest tema ha delegat, un, jo crec, erròniament, aquest tipus de normativa als ajuntaments. I els ajuntaments no s'han posat les piles o no se les estan posant i no estan regulant el tema del casc dins del que són el... Cada... Si la DGT des d'un principi ha regulat el tema, com ha fet, del tema dels carrils bici, del tema dels aceres, temes de velocitats i de més, i també va ser inclòs perfectament el del casc o l'assegurança inclús, obligatòria o una assegurança per no tenir aquest tipus de... o tenir cap conflicte a nivell de les vies urbanes, ens estalviaria molt de temps, molt de, i de realment la gent no estaria preguntant a diari si s'ha de portar o no s'ha de portar casc, però per un mateix motiu que en deies de l'altre.
Uh-huh. És a dir, falta informació unificada, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, perquè sí, exactament. Inclús les policies locals de cada població atenen a el que creuen, amb una normativa de GT genèrica, a la nova, a l'antiga... inclús ens han vingut policia local fa uns mesos aquí, que tenien una informació que també vam estar contrastant-ho, que la tenien errònia. Bueno, hi ha diverses normatives diferents. Hi ha una normativa bàsica per a la DGT, o sigui, el tema de tràfic, del usuari final, que és el que circula, i després hi ha una normativa a nivell de fabricants, vale? Que són les homologacions que en un parell d'anys tindran que entrar en vigor tota una sèrie de mesures o homologacions, però que això afecta el fabricant, diguéssim. Uh-huh. No al tema de regulació. Però és que amb aquest tema, el que dic, jo que penso i opinem, és falta d'informació, però no només per cara a l'usuari. Nosaltres podem informar o es poden fer campanyes per informar-los. El problema és que la informació ve de la mateixa central, o sigui, el que és l'Ajuntament o el que és la policia local, que no fan tipus de formació o no, jo penso, posen l'interès suficient amb un fet que és la mobilitat personal de patinet, que hi ha moltíssim ja circulant, i jo crec que hauríem de posar una mica més d'interès en aquest tipus de coses. I ja no només prohibir, multar i anar contra, perquè som l'ull de l'huracà, sempre van sempre amb aquest tema. Hi ha molta gent que circula en patinet de forma correcta i ho fa bé i de més. I la gent que no ho fa, doncs igual ho pot fer amb un cotxe o una moto, dic jo.
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, respecte a aquesta part de la informació, sí. Creieu que seria útil, per exemple, que s'establís com alguna mena de formació pels usuaris que han de portar els patinets a l'hora doncs, de tenir clares també totes les normes que hi ha, sí. i evitar fins i tot malentesos de circulació, sí, sí, no? Sí, sí. De creuar-te un patinet anant per la vorera i que tu mm-hmm. li diguis, perdona, no pots anar per la vorera i et digui el patinet que sí, no? Per dir d'alguna manera.
Correcte. Bueno, ha hagut un noi avui també que, i per ignorància d'ell, passa que l'ignorant a ell no pressuposa que no et puguin multar, evidentment. Però que ha vingut perquè portava un auricular, tipus un iPod, tipus posat a l'orella, i el van parar, i amb un semàfor parat a la policia local d'aquí de Sabadell el va parar i va posar 200 euros de multa. Per mi, a veure, entenc que no es pot portar, perquè ho regula la llei, però també entenc que pot haver una mica una prèvia d'avisar aquest tipus de cosa. Si em dius que hi ha un patinet que va molt ràpid, que va per les aceres, o van dues persones, o posen perill algun tipus de... o posen perill algú, doncs pues entenc que sigui una cosa dràstica, però falta molta educació vial en aquest sentit. I sí, el que preguntaves tu, nosaltres estaríem a favor de fer aquest tipus de coses, una mena de... però clar, això no ve de nosaltres, nosaltres a nivell particular podem crear, no sé, fires o fer algun tipus... nosaltres anem a fires o anem a vents, inclús tenim carreres de patinets, vull dir, es crea una cultura perquè la gent pugui saber portar un patinet i alhora... el que ens apoyaria força seria pues, una DGT o algun tipus d'organisme oficial que fes algun tipus de... o obligués a una espècie de llicència. Per què no? Perquè hi ha gent que ve... no tenia cap patinet que ve de fora d'Espanya, diguéssim, i que no tenen carnet de conduir, o no se'l treuen, o se'l deixen de treure... I clar, les normatives de tràfic, encara que poden semblar fàcils, no ho tenen clar ells tampoc. Llavors, aquesta petita formació, aquesta llicència de conducció, per un costat els ensenyaria per on poden anar i quina és la normativa exacta del patinet, i per altres, les senyals de tràfic i una mica la circulació que han de fer dins de la ciutat, no? Jo sí que estaria a favor en aquest sentit, i tant.
Respecte al cas, per tant, què els recomaneu quan venen a comprar el patinet? Els recomaneu que s'emportin
sempre
un casc?
Sempre recomanem, i ja et dic, tot patinet que surt de la botiga, donem una assegurança a tercers, però gratuïta el primer any, perquè és que evita molts problemes, perquè un cop, un accident, o el trepitjar el peu a una persona, o sigui, qualsevol cosa, si no de forma personal té que respondre el del patinet, si és culpa d'ell, i si és al revés també. Estem parlant d'accident, una assegurança del patinet, és assegurança contra assegurança, sigui un vianant, sigui un cotxe, sigui un altre vehicle, diguéssim, i el donem. I el casc, preguntem a tots els usuaris si el tenen, i els hi recordem que és obligatori. Clar, dient que és obligatori, i aquí a Sabadell, doncs sí, no, posa-te'l, perquè si no és avui, serà demà obligatori. Llavors, és el que dèiem abans, la regulació aquesta jo estaria a favor que fos a tot arreu casc, i l'assegurança poder deixar un interval, diguéssim, un temps, però pensa que una assegurança de tercers que cobreix forces coses val 23-24 euros a l'any. O sigui, no és una assegurança cara, i si realment te mous de dilluns a divendres amb un patinet, jo crec que és més que rendible.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat tot plegat al David Artigas de Subway. Gràcies i que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon dia.
Bon dia.